com separen. Avui de camí de ses voltes al port superem a la fresca de nou i riu.
Notícies en xarxa, edició matí. Amb Vanessa Raja.
La Generalitat demana al govern espanyol que Girona i la Catalunya Central passin a la fase 3. A partir de dilluns que ve se sumarien així al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu Aran, que s'han estrenat ja en aquesta última etapa de la desescalada. Pel que fa a Lleida, Barcelona i l'àrea metropolitana, Salut planteja que continuïn en fase 2 una setmana més, també a partir del dia 15. En la mateixa situació quedarien el Garraf i l'Alt Penedès integrades en les últimes hores a la gran àrea de la capital catalana per qüestions de mobilitat. Tot plegat, unes peticions sotmeses a possibles canvis en funció de com evolucioni la pandèmia els pròxims dies. I pel que fa a l'escenari posterior a l'estat d'alarma, el Consell de Ministres aprovarà avui el decret que regularà a partir del dia 21 de juny qüestions com l'obligació de continuar fent servir la mascareta o de mantenir la distància de seguretat. Així encapçalem una nova edició del Notícies en Xarxa. Avui és dimarts, és 9 de juny, són les 8 del matí i repassem més titulars. El Tribunal de Justícia de Catalunya tanca avui el període d'al·legacions abans de decidir si ordena el tancament de les escoles que han reobert en fase 2, com demana el Sindicat de Mestres USTEC. La poca afluència d'alumnes i la falta d'acollida infantil s'han repetit en molts centres en la nova onada de retorn a les aules. Les funeràries han notificat 8 morts en les últimes hores per coronavirus a Catalunya. Pel que fa als contagis, se n'han diagnosticat 117, mantenint la tendència a la baixa. Sanitat reitera que cal no abaixar la guàrdia perquè la virulència de la Covid-19 no ha variat, per bé que s'ha incrementat la detecció de casos lleus. La Sagrada Família tornarà a obrir portes a partir del 4 de juliol i les primeres visites seran de franc i només pels serveis essencials. Els barcelonins tindran reservats tots els caps de setmana des de mitjans de juliol i fins que acabi el 2020. Les visites del turisme estranger encara no tenen data. Moment de fer un cop d'ull al trànsit. Com estan les carreteres des del RAC? Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia, doncs a aquesta hora de matí ja es formen algunes retencions als accessos de Barcelona. Per exemple, veiem circulació intensa a la C58, entrada a la ciutat, i també es formen ara aturades a la Ronda Litoral a l'altura del port en tots dos sentits. A més, es demana també precaució als conductors que circulin per l'AP7 entre Cassà i Maçanet de la Selva. En aquest tram es comprèn un tram de poca visibilitat degut a la boira, que també pot afectar inclús en algun punt de l'eix transversal. Pel que fa al volum del trànsit, cada dia veiem que ja circulen un 75% dels vehicles que ho feien abans de l'estat d'alarma per l'àrea metropolitana de Barcelona. Ahir, de fet, dilluns es va arribar fins al 77%, però de moment l'entrada en vigor de la fase 2 a les regions sanitàries de Barcelona i també a les metropolitanes no ha fet incrementar de manera considerable aquest volum de la circulació. Per últim, també recordem, continuen els controls de mobilitat i es mantenen els controls fronterers. Seguint actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat, que vagi bé i molt bon dia. Afegim un apunt de mobilitat per una avaria a Vallaterra. Els trens de la línia S2 de Ferrocarrils de la Generalitat circulen amb retards de fins a 8 minuts. La línia S6, en direcció a la Universitat Autònoma, acaba el seu recorregut a Sant Cugat. Per tant, a tenir-ho en compte. I ara fem un cop d'ull a la previsió del temps des del Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Cruz, molt bon dia.
Què tal? Bon dia. Doncs continua aquest temps gens calorós i amb possibilitat de ruixats a la tarda. Avui pot tornar a ploure a qualsevol punt del país, excepte a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Allà, doncs, faran una miqueta més de sol, no plourà i la temperatura encara podria fregar els 24 o 25 graus. En canvi, a la resta de Catalunya, doncs, com a molt, arribarem fins als 20, 21, 22 graus a la tarda, ruixats. Que atenció, perquè podrien ser una altra vegada forts, acompanyats de tempesta de calamars a les comarques del quadrant nord-est, no només a les de Girona, sinó també a Osona, Vallès Oriental i el Maresme. A més, bufarà el mestral i la tramuntana, els dos extrems del país, i sembla que aquest temps inestable i gens calorós ens acompanyarà durant bona part d'aquesta setmana. I deu-me, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. L'informatiu matinal de les ràdios i televisions locals.
La Generalitat ha proposat al govern espanyol que Girona i la Catalunya Central passin a la fase 3 de desconfinament a partir de dilluns que ve. Si Sanitat hi dona el vistiplau, se sumarien al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre i a l'Alt Pirineu, que ahir ja es van estrenar en aquesta última etapa i que ja estan gestionades directament per la Generalitat. Pel que fa a Lleida, Barcelona i l'àrea metropolitana, Salut planteja que continuïn una setmana més en fase 2, una situació que també afectaria en principi l'Alt Penedès i el Garraf, després que en les últimes hores s'hagin integrat a la gran àrea de Barcelona un altre cop per qüestions de mobilitat ara. En funció de l'evolució de la pandèmia, la Generalitat no descarta fer canvis en aquestes peticions inicials. Com dèiem, ara el Garraf i l'Alt Penedès tornen a quedar integrades a la Regió Sanitària Única de Barcelona. Per tant, ja es permeten els desplaçaments entre aquestes dues comarques que l'1 de juny havien passat a la fase 2. Tot plegat després que en les darreres setmanes s'haguessin generat contradiccions sobre la subdivisió que es va fer per aquestes dues comarques. Ara bé, aquesta plena mobilitat a tota l'àrea metropolitana només es garanteix per ara fins al proper diumenge, que és quan es comparteix la fase 2. La pregunta és què passarà la setmana que ve amb el Garraf i l'Alt Penedès si entren finalment en fase 3 i es torna a produir un decalatge amb la resta de la seva regió sanitària. Olga Arnau és l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú.
Legalment hi pot haver aquesta mobilitat, però també és cert que des del Departament de Salut la recomanació és que no sé que sigui una cosa completament inevitable i doncs llavors que la gent s'esperin doncs, que realment doncs, estiguem tots en una fase real a la mateixa, no que coincidim en una setmana i que tinguem aquesta mobilitat lliure com en poc temps tindrem.
I a les platges de la ciutat de Barcelona ja s'hi han instal·lat els primers videosensors per controlar-ne l'aforament. La instal·lació s'ha fet coincidint amb l'entrada a la fase 2 de la desescalada, en la qual, recordem, està permès anar a la platja per banyar-s'hi, per estar-s'hi a la sorra sense franges horàries. L'Ajuntament vetllarà per garantir les distàncies de seguretat i en aquest control seran fonamentals els 18 videosensors que ja s'han començat a instal·lar. Els primers ja estan col·locats a la platja de Sant Miquel i aquesta setmana s'han afegiran més a la resta de platges del litoral barceloní. Per evitar aglomeracions, l'Ajuntament demana planificar l'anada a la platja consultant la pàgina web municipal per saber si les platges estan plenes o no. I ahir s'estrenava la mobilitat entre les regions sanitàries del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, totes dues ja en fase 3. Amb tot, a municipis del sud de Catalunya, com Alcanar, es troben que no poden anar a una localitat veïna com és Vinaròs, que està a només 10 quilòmetres, però que pertany al País Valencià. Ja veus que demanen obrir la mobilitat entre aquestes dues zones, però per ara s'hauran d'esperar. Més informació de Víctor Montecino des de Canal Terres de l'Ebre.
La realitat és que la Comunitat Valenciana continua en fase 2 i això prohibeix totalment travessar el riu Sénia per anar a l'altra banda i al revés.
En canvi de província, no poden al costat, doncs haurien de tindre permès poder anar. No tots els dies de cotxe, cada 15 dies una vegada.
Tenim que adaptar el que hi ha. Si a Vinaròs no es pot anar, doncs no hi anem.
El que sí que ha fet l'Ajuntament és reclamar, segons les peculiaritats del municipi, accions com permetre als pagesos anar a les finques que tenen a Vinaròs.
Per a que puguem anar a fer totes aquelles coses que siguin justificades i inajornables. Però recordem també que estem en estat d'alarma. En estat d'alarma vol dir que s'han de tindre en compte mesures de prevenció i seguretat, que és les que estem aplicant aquí a Alcanar.
Quan les dues províncies limítrofes compartin fase, els respectius governs podran demanar la mobilitat entre elles i el govern central serà qui l'haurà d'acceptar o no.
A tot això, el Consell de Ministres aprovarà avui el decret que regularà l'escenari a partir del 21 de juny, quan acabi l'estat d'alarma. Entre les mesures previstes hi ha l'obligació de mantenir la distància de seguretat i l'ús de la mascareta fins que no hi hagi una vacuna contra la Covid-19. De fet, les multes per no dur-la quan és necessari poden arribar a ser de fins a 100 euros. Segons un primer esborrany, les comunitats autònomes continuaran tenint l'obligació de comunicar al Ministeri de Sanitat les dades de seguiment de la pandèmia per garantir la coordinació davant de qualsevol emergència. I davant la possibilitat de rebrots, els mitjans de transport, establiments i altres entitats hauran de facilitar tota la informació de què disposin per identificar persones potencialment afectades a fi de poder actuar amb més agilitat. Avui s'acaba el termini perquè la Generalitat presenti al·legacions a la impugnació que ha fet el Sindicat de Mestres USTEC de la reobertura de les escoles a Catalunya. Amb tota la documentació rebuda, el Tribunal Superior de Justícia prendrà una decisió. Quan es va presentar el recurs, la setmana passada el TCJ ja va descartar tancar de manera cautelar els centres, com demanava el sindicat, al·legant falta de seguretat i possibilitat de rebrots. Pel que fa a la reobertura d'escoles a la ciutat de Barcelona, en les últimes hores, la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes ha constatat que, en molts casos, les direccions dels centres han comunicat a les famílies les limitacions per acollir els infants davant la manca de recursos. Amb l'arribada a la fase 2, les escoles i instituts han obert després de gairebé 3 mesos tancats. Tot i això, l'obertura ha estat desigual en funció de les peticions de les famílies. El curs, però, seguirà de forma telemàtica fins al 19 de juny. Els companys de televisió de l'Hospitalet s'han desplaçat a un centre per copsar les sensacions a la tornada tant dels alumnes com dels mestres.
Tornen a classe i ho fan gairebé 3 mesos després. Abans d'entrar, els prenen la temperatura i es renten les mans amb gel desinfectant.
A l'escola estudies unes 6 hores al dia i a casa pues, jo no m'he aconseguit això.
I és molt diferent, no és el mateix estar acostumat a venir a l'escola, després anar a casa, jo que sé, anar a la biblioteca, que estar tot el dia a casa. No és el mateix i els horaris són una mica diferents.
Els de quart d'ESO planificat sessions de tutoria i acompanyament, més alguna reunió per intentar coordinar les tasques de comiat que traspassarem al setembre. A la segona batxillerat vindran a fer classes de repàs de la selectivitat i els de cicle formatiu venen a acomiadar-se dels seus tutors.
Pel que fa al professorat, un 20% no pot assistir al centre perquè són població de risc. Tot i l'assessorament presencial, el curs seguirà de forma telemàtica fins al 19 de juny. La incertesa, però, continua perquè les escoles desconeixen com serà la tornada a classe al setembre.
Mentrestant, al municipi de Ger, a la Cerdanya, s'ha posat en marxa ja el primer casal d'estiu de l'Alt Pirineu i l'Aran, coincidint amb la fase 3. La proposta ha estat molt ben rebuda per les famílies i ja s'han omplert les 40 places disponibles. La informació és de Maria Formentí, de Pirineus Televisió.
Ja ha estat un dels primers municipis de Catalunya en engegar el casal d'estiu per a infants. Ho ha fet aquest dilluns, coincidint amb l'inici de la fase 3 a l'Alt Pirineu i Aran. L'Ajuntament ha decidit començar ja el casal per facilitar la conciliació laboral i familiar dels veïns i veïnes, ja que moltes famílies no porten els seus fills a l'escola per les restriccions dels centres educatius. La resposta que ha rebut el consistori ha estat molt positiva i ja ha omplert les 40 places disponibles.
Quan els pares ho van començar a ensumar o a saber que s'obriria el 8, ho van rebre molt bé. I els nens crec que millor. Estem al límit de les places que vam ofertar, que són 40, i per ara, el juny, hem complert pràcticament les 40 places i per juliol i agost tenim molta llista d'espera.
Algunes activitats es portaran a terme al poliesportiu de G, on, per exemple, el pavelló s'ha dividit en diferents espais. La majoria d'activitats, però, es faran a l'exterior, com ara les sortides a la natura.
I els territoris que ja estan en fase 2 van reobrir les escoles bressol. Es poden agrupar 5 alumnes per classe i les entrades han de ser esglaonades. Comprovem com ha anat el primer dia a les llars d'infants de Tàrrega, obertes en aquesta crònica del Jaume Boquet de Tàrrega Televisió.
A les llars infantils municipals, la Llar i el Niu, hi han assistit un total de 22 alumnes, amb una ràtio de 5 alumnes per classe, amb entrades diferents i esglaonades, i també amb patis individuals, tot seguint les normes de seguretat.
El que es garanteix és la traçabilitat del grup. No, en cap cas no. Evidentment, si un nen plora i s'agafa, si els nens... Tu, promovem el joc individual, però els nens són nens i, evidentment, doncs, si juguen entre si, no es pot evitar això. Han de deixar que siguin nens, per tant, no hi ha... O sigui, no es renyarà perquè facin això, saps? El que s'intenta és que hi hagi traçabilitat, que cada grup doncs, no s'interrelacioni amb els altres.
Ara el que els preocupa és la preparació del curs vinent, ja que encara no saben si podran admetre menors d'un any i quines seran les ràtios d'alumnes per classe.
S'han sumat 8 noves defuncions al global de persones mortes des de l'inici de la pandèmia a Catalunya. Només una d'aquestes defuncions correspondria a les 24 hores prèvies a la publicació de l'informe, segons el Departament de Salut, mentre que la resta s'haurien produït en jornades prèvies. El nombre de nous contagis detectats s'eleva fins als 117 positius, menys que en els darrers dies. Els pacients que continuen ingressats en estat greu als hospitals catalans són 120. I a Espanya no s'ha notificat cap nova mort amb data de defunció de les últimes 24 hores, mentre que les morts notificades la passada setmana han estat en total 56. El nombre de nous contagis recents no arriben a la cinquantena i els pacients ingressats a l'UCI en els darrers 7 dies han estat 14. Més informació en aquesta crònica de Diana Bermejo.
Tot i les opinions d'alguns investigadors sobre que el coronavirus podria estar perdent força, el director del Centre de Control d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, no creu que hi hagi prou evidències per afirmar que ara sigui menys virulent.
Tenemos una mayor capacidad de detectar casos y, por lo tanto, detectamos más casos leves. Con lo cual, la sensación general es de que los casos, de que el virus es menos grave o menos virulento. En realidad, que puede haber cambiado, todavía no tenemos ninguna evidencia de que eso haya podido pasar, por lo tanto, la explicación más plausible es realmente que detectamos más casos leves.
Mentre que durant el pic de la pandèmia la meitat dels llits dels hospitals estaven ocupats per pacients malalts de Covid, ara aquesta proporció és del voltant del 3%. Aquesta evolució és també semblant als llits d'UCI, en els quals queden ingressats uns 520 pacients a tot Espanya.
El secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, demana a la Generalitat i al govern espanyol que concretin quines són les opcions i els plans que tenen per salvar els treballadors de Nissan. Aquesta nit, per cert, els comitès d'empresa han convocat les plantilles a concentrar-se a les 9 davant l'edifici de Correus a Barcelona per fer una marxa nocturna fins a la plaça Catalunya. Ahir, el president de la Generalitat, Quim Torra, es va reunir amb 25 empreses proveïdores de Nissan i també amb el clúster de la indústria d'automoció de Catalunya per parlar de solucions reals a la situació creada per la marxa de la companyia Nipona. Ens ho explica en Pep Carbonell.
El president Torra es va comprometre amb els representants de les companyies a fer tot el que estigui a les seves mans per mantenir els llocs de treball de Nissan i la seva activitat i reclama al govern espanyol un pla d'automoció amb mesures contundents. Però des d'UGT demanen més concreció per part de les institucions a l'hora de parlar de les opcions de futur de Nissan. Respecte a possibles alternatives per als treballadors, el secretari general Josep Maria Álvarez es mostra escèptic perquè no seria una garantia per mantenir els llocs de treball.
Los ciudadanos y las ciudadanas de este país esperamos alguna cosa más de las administraciones que su solidaridad. Que más allá de las proclamas que cada uno libremente pueda hacer, que se pongan el mono y que nos empiecen a decir en què consiste aquesta alternativa que tiene.
Per la seva banda, els representants del clúster de la indústria de l'automoció van demanar a la Generalitat que els ERTO dels proveïdors de Nissan siguin vigents fins al desembre del 2020 i que fins a aquesta mateixa data el govern asseguri el compliment i el pagament dels acords signats entre proveïdors i el fabricant.
Per la seva banda, Comissions Obreres ha presentat 300 propostes adreçades a aconseguir una societat post-Covid més justa, més sostenible i igualitària, que tingui un treball de més qualitat i un estat del benestar més fort. Unes propostes que ara s'hauran de negociar amb el govern i amb els empresaris. En té més dades, Jordi Casino.
El sindicat dibuixa un pla de reconstrucció que hauria de reforçar el paper dels serveis públics per garantir el benestar social i el treball digne i que tingui les persones en situació més precària, com els joves i els immigrants, entre d'altres. Montse Ros és secretària de Comunicació Integral i portaveu de Comissions Obreres de Catalunya.
Les situacions prèvies a la pandèmia, que estaven fent créixer la desigualtat, que s'instal·lava la precarietat laboral com a sistema, que la pobresa a Catalunya s'anava estenent un any rere l'altre, no són allà on volem anar. És d'on venim, però no hi hem de tornar. Som capaços de fer propostes per sortir de la crisi endavant.
El feminisme i el respecte al medi ambient haurien de ser dos dels eixos fonamentals del pacte de reconstrucció que proposa el sindicat i que haurien de guiar la nova forma de viure dels catalans i les catalanes. Comissions Obreres que, per cert, demanarà al govern que qualsevol contagi de Covid a la feina sigui considerat accident laboral i no únicament els dels treballadors de l'àmbit sanitari.
El moviment Tsunami Rural, contrari a l'Agència de la Natura, es concentra a les 11 d'aquest matí davant del Parlament. Alcaldes, consells comarcals, pagesos i propietaris forestals de l'Alt Pirineu i l'Aran entregaran al president de la Cambra i als grups parlamentaris el manifest on expressen el seu malestar per com el conseller de Territori, Damià Calvet, ha impulsat aquest organisme que hauria de sotmetre's a votació el proper 17 de juny. En declaracions a la xarxa, Josep Andreu, l'alcalde de Montblanc, critica que s'hagi actuat d'esquena al territori. Andreu deixa clar que no estan en contra de l'agència, sinó de la seva tramitació actual. Volen consensuar-la abans de tirar-la endavant.
I ens temem, doncs, que ens trobarem amb una còpia de lo que és l'Agència Catalana de l'Aigua, instal·lat al nostre territori, que no ens deixarà participar en la gestió de cap activitat que vulguem fer a la zona de muntanya. I, en canvi, han obert l'aixeta absolutament a que les grans empreses que avui dominen els mercats de l'energia eòlica i l'energia fotovoltaica ens puguin invadir, puguin decidir allà on se posen.
El fiscal rebaixa de rebel·lió a sedició la seva acusació contra el major Trapero i la cúpula dels Mossos, però només baixa un any de presó. Deixa la porta oberta a passar a desobediència, que no implicaria presó, sinó multa de 60.000 euros. Aquest dilluns s'ha reprès la vista oral del judici al cap dels Mossos pels fets del setembre i octubre del 2017. La setmana que ve hi haurà tres sessions més i quedarà vist per sentència. El judici havia quedat interromput fa 3 mesos pel coronavirus. En té totes les dades, Ramon Carvajal.
El fiscal Miguel Ángel Carballo ha canviat la seva acusació definitiva a sedició. Argumenta que la cúpula dels Mossos d'Esquadra és jutjada pels mateixos fets pels quals el Tribunal Suprem ja va sentenciar per aquest delicte en el judici del procés.
Considera que nos encontramos ante el enjuiciamiento de los mismos hechos que enjuició el Tribunal Supremo y sobre los que dictó sentencia firme. La Fiscalía de la Audiencia Nacional aquilata su calificación a la allí señalada por el Tribunal Supremo. De manera que se modificaría la petición de imputar delito de rebelión y se sustituiría por la imputación de un delito de sedición.
La rebaixa de presó, però, només és d'un any. Ha passat d'11, que eren per rebel·lió, a 10, ara per sedició. Si el tribunal no pot provar la sedició, el fiscal passaria a acusar-los de desobediència, que no comportaria presó, sinó multes de 60.000 euros. El judici continua dilluns.
I la Fiscalia del Tribunal Suprem investigarà si el rei emèrit Joan Carles I va cobrar comissions milionàries per fer d'intermediari en la contractació de les obres de l'AVE a la Meca, a l'Aràbia Saudita. Unes comissions que haurien anat a parar a un compte bancari a Suïssa. La investigació es farà a partir del juny del 2014, quan el monarca va perdre la inviolabilitat. Si tot plegat prospera, el procés podria acabar amb el rei emèrit assegut al banc dels acusats de la Sala Segona del Tribunal Suprem. I parlem ara de política local. L'encara alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, acusa l'oposició de cínica i de mentidera per la presentació d'una moció de censura que ha qualificat de legal, però no legítima. Batanés va fer aquestes declaracions, acompanyat de tot el seu govern, i acusant l'oposició de no escoltar un poble que no té cap queixa del seu alcalde. Segons ell, tot es deu a una maniobra tramada per la seu central d'Esquerra Republicana per agafar alcaldies a tot Catalunya, com diuen ja han fet a Cervera, a Pons i a Maials, i amenacen a Berga. La moció de censura es debatrà el proper dia 17 en un ple extraordinari que es farà al pavelló i obert al públic. Joan Carles Batanés.
No s'ha escoltat la voluntat de Sant Fruitós, dels seus ciutadans. S'està escoltant la voluntat d'una direcció política d'un partit que no coneix, i si la coneix, obvia la realitat del que es viu a Sant Fruitós de Bages. La moció de censura és una acció legal, però ha de ser legítima.
La Sagrada Família reobrirà portes a partir del 4 de juliol després de la crisi del coronavirus. Les primeres visites seran de franc i només per als serveis essencials i als barcelonins, als caps de setmana fins a finals d'any. És una informació de BTV.
Des de mitjans de març que no es mou ni una grua a la Sagrada Família.
i per les portes on entraven milers de turistes, ara no hi entra ningú. El temple, però, ja es prepara per recuperar la normalitat amb visites gratuïtes per als que durant aquests mesos ho han donat tot contra el coronavirus. En la fase anomenada d'homenatge, personal sanitari, de cossos de seguretat i emergències i entitats socials, hi podran entrar gratis els dos primers caps de setmana de juliol. En una segona fase, l'hora a Barcelona, serà el torn per als ciutadans empadronats a la ciutat. Podran entrar gratis les tardes de tots els caps de setmana des del 18 de juliol fins a finals d'any. Les entrades es podran reservar a partir de dimarts de la setmana que ve. Les visites tindran l'aforament limitat i caldrà seguir un circuit de sentit únic. Hi haurà també una tercera fase, la de les visites turístiques de pagament, encara sense data. De fet, per obrir, la Sagrada Família esperarà que el turisme torni a la ciutat i ho faci de manera continuada.
Falten 8 dies perquè arrenqui la fase final de la Lliga ACB de bàsquet a València i el Joventut l'encara amb il·lusió, però marcat per diversos condicionants. A les nombroses baixes cal sumar-hi la joventut de la plantilla i la dificultat afegida de debutar contra l'etern rival, el Barça. Ens apropen l'última hora dels verdinegres des de Televisió de Badalona.
Els verdinegres estan entrant a un bon ritme, però està clar que tindran menys recursos i menys qualitat que els seus rivals en un grup duríssim. El calendari serà molt exigent i Carles Duran valora el que els hi ve per davant.
Els 5 partits són superdifícils i, lògicament, doncs el primer serà un d'ells, però alhora molt motivant, no? Volem començar bé.
El tècnic verd i negre fuig del pessimisme i assegura que, tot i ser l'equip més jove amb 24 anys i mig de mitjana, és una bona oportunitat per l'equip per créixer.
Veurem com som capaços de rebre aquest primer impacte i, sobretot, també sense públic. No, és una sensació també molt, molt diferent, però insisteixo, crec que anem amb molta il·lusió i crec que serem capaços de competir bé.
D'altra banda, el Prat Joventut, el vinculat de la penya a l'Alep Plata, ja ha renovat les primeres 4 peces. Continuaran Marc Blanc, Gerbert Martí, Marc Cessé i Carles Marzo.
I en hoquei patins, el Club Hoquei Mataró ha fet una única incorporació per el retorn a l'hoquei Lliga. Marc Culler reforçarà la plantilla maresmenca amb la intenció de convertir-se en una peça clau i donar un punt més de competitivitat a l'equip en la màxima categoria estatal. L'entrenador, Albert Larrea, veu l'equip amb opcions de plantar cara a uns quants equips del campionat.
S'obren menys els partits de l'hoquei Lliga, ja ho hem estat veient. I això ens portarà feina, no? Perquè, evidentment, som equips amb experiència, però nosaltres aportem una manera de fer molt alegre, un hockey molt alegre, i un hockey que vol proposar, també, no? Amb la qual cosa crec que podem competir, si no contra el C, contra els 15 equips restants d'Hockey Lliga, sí contra, com a mínim, 10 o 11 equips d'Hockey Lliga.
Xarxa de comunicació local.
La Generalitat ha activat 3 eines digitals per respondre als dubtes sobre la Covid-19 a l'instant. Un bot a WhatsApp amb informació que s'actualitza cada dia. Afegeix el 681-012-012 als teus contactes i escriu hola per activar-lo. El cercador pregunta a Gencat amb les consultes més freqüents en català i castellà. El trobaràs a gent.cat/preguntescovid i al canal del 012 a Telegram amb atenció personalitzada i accés directe a les preguntes freqüents. Obre la aplicació i busca l'usuari GenCatBot. Prioritzem la informació actualitzada i contrastada. Ens en sortirem. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Siguis on siguis, des de qualsevol dispositiu i amb la millor qualitat, descobreix els millors continguts de proximitat que et faran xalar. Xala.
Sabies que...
És habitual escoltar o llegir que un cafè, després d'un dinar, ajuda en el procés de digestió facilitant-la. A més de, és clar, resultar deliciós. La veritat és que la cafeïna és capaç d'estimular la secreció, tant dels sucs gàstrics com els de la saliva, de manera que, efectivament, afavoreix la digestió. A més, es coneix que el consum de cafè és útil per reduir l'aparició de càlculs biliars, amb la qual cosa ens trobem igualment davant d'un depuratiu biliar útil per cuidar aquest petit òrgan del nostre cos. No obstant això, i sobretot tenint especialment en compte que el cafè no és ben tolerat per moltes persones, el recomanable és sempre consultar amb el teu metge. En aquest sentit, el cafè és una beguda no recomanada per a persones amb hipertensió arterial o per a aquelles que siguin molt sensibles a la cafeïna.
La xarxa. La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Vanessa Raja.
Bon dia. La Generalitat demana al govern espanyol que Girona i la Catalunya Central passin a la fase 3 a partir de dilluns que ve. Se sumarien així al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu Aran, que s'han estrenat ja en aquesta última etapa de la desescalada. Pel que fa a Lleida, Barcelona i l'àrea metropolitana, Salut planteja que continuïn en fase 2 una setmana més, també a partir del dia 15. En la mateixa situació quedarien el Garraf i l'Alt Penedès, integrades en les últimes hores a la gran àrea de la capital catalana per qüestions de mobilitat. Tot plegat, unes peticions sotmeses a possibles canvis en funció de com evolucioni la pandèmia els pròxims dies. Pel que fa a l'escenari posterior a l'estat d'alarma, el Consell de Ministres aprovarà avui el decret que regularà a partir del dia 21 de juny qüestions com l'obligació de fer servir la mascareta i de mantenir la distància de seguretat. Aquestes són algunes de les qüestions del dia d'aquest dimarts 9 de juny. Són 9:15. Destaquem d'altres notícies, com per exemple que el Tribunal de Justícia de Catalunya tanca avui el període d'al·legacions abans de decidir si ordena el tancament de les escoles que han reobert en fase 2, com demana el sindicat de mestres USTEC. La poca afluència d'alumnes i la falta d'acollida infantil s'han repetit en molts centres en la nova onada de retorn a les aules. En parlarem, de fet, de tot plegat amb Pilar Gargallo, que és presidenta de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya. Les funeràries han notificat 8 morts en les últimes hores per coronavirus a Catalunya. Pel que fa als contagis, se n'han diagnosticat 117, mantenint la tendència a la baixa. Sanitat reitera que cal no abaixar la guàrdia perquè la virulència de la Covid-19 no ha variat, per bé que s'han incrementat els casos lleus. Els treballadors de Nissan han convocat per aquesta nit una marxa nocturna al centre de Barcelona per lluitar contra el tancament de les plantes. Els sindicats reclamen a les administracions que concretin els seus plans per intentar salvar els milers de llocs de treball amenaçats o per definir alternatives de futur. La Fiscalia rebaixa de rebel·lió a sedició l'acusació contra el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, en la represa del judici pels fets de la tardor del 2017. Malgrat tot, només té rebaixa un any de petició de presó. La causa quedarà vista per sentència la setmana que ve. En esports, veurem com es prepara el retorn de l'ACB al Joventut de Badalona, la penya, amb baixes, i la plantilla més jove dels 12 participants a la fase final tindrà, a més, la dificultat afegida de debutar contra el Barça. I la Sagrada Família tornarà a obrir portes a partir del 4 de juliol i les primeres visites seran de franc i només pels serveis essencials. Els barcelonins tindran reservats tots els caps de setmana des de mitjans de juliol i fins que acabi l'any. Les visites del turisme estranger encara no tenen data. La Generalitat ha proposat al govern espanyol que Girona i la Catalunya Central passin a la fase 3 de desconfinament a partir de dilluns que ve. Si Sanitat hi dona el vistiplau, se sumarien al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i a l'Alt Pirineu, que ahir es van estrenar en aquesta última etapa i que ja estan gestionades directament per la Generalitat. Pel que fa a Lleida, Barcelona i l'àrea metropolitana, Salut planteja que continuïn una setmana més en la fase 2, una situació que també afectaria l'Alt Penedès i el Garraf, després que les últimes hores s'hagin integrat a la gran àrea de Barcelona un altre cop, en aquest cas per qüestions de mobilitat. En funció de l'evolució de la pandèmia, la Generalitat no descarta fer canvis en aquestes peticions inicials. Com dèiem, ara el Garraf i l'Alt Penedès tornen a quedar integrades a la Regió Sanitària Única de Barcelona. Per tant, ja es permeten els desplaçaments entre aquestes dues comarques que l'1 de juny havien passat a la fase 2. Tot plegat després que en les darreres setmanes s'haguessin generat contradiccions sobre la subdivisió que es va fer per aquestes dues comarques. Ara bé, aquesta plena mobilitat a tota l'àrea metropolitana només es garanteix per ara fins al proper diumenge, que és quan es comparteix la fase 2. La pregunta és què passarà la setmana que ve amb el Garraf i l'Alt Penedès si entren a la fase 3 i es torna a produir un decalatge amb la resta de la regió sanitària. I a les platges de la ciutat de Barcelona ja hi ha instal·lat els primers videosensors per controlar l'aforament. La instal·lació s'ha fet coincidir amb l'entrada en fase 2 de la desescalada, en la qual, recordem, està permès anar a la platja, banyar-s'hi i estar-s'hi a la sorra sense franges horàries. L'Ajuntament vetllarà per garantir les distàncies de seguretat i en aquest control seran fonamentals els 18 videosensors que ja s'han començat a instal·lar. Els primers ja estan col·locats a la platja de Sant Miquel i aquesta setmana se n'afegiran més a la resta de platges del litoral barceloní. Per evitar aglomeracions, l'Ajuntament demana planificar l'anada a la platja consultant la pàgina web municipal per saber si està plena o no. A tot això, el Consell de Ministres aprovarà avui el decret per regular l'escenari a partir del 21 de juny, quan acabi l'estat d'alarma. Entre les mesures previstes hi ha l'obligació de mantenir la distància de seguretat i l'ús de la mascareta fins que no hi hagi una vacuna contra la Covid-19. De fet, les multes per no dur-la quan és necessari poden ser de fins a 100 euros. Segons un primer esborrany, les comunitats autònomes continuaran tenint l'obligació de comunicar al Ministeri de Sanitat les dades de seguiment de la pandèmia per garantir la coordinació davant de qualsevol emergència. I davant la possibilitat de rebrots, els mitjans de transport, els establiments i altres entitats hauran de facilitar tota la informació de què disposin per identificar persones potencialment afectades a fi de poder actuar amb més agilitat. Avui s'acaba el termini perquè la Generalitat presenti al·legacions a la impugnació que ha fet el sindicat de mestres USTEC per la reobertura de les escoles a Catalunya. Amb tota la documentació rebuda, ara el Tribunal Superior de Justícia prendrà una decisió. Quan es va presentar el recurs la setmana passada, el TCJ va descartar tancar de manera cautelar els centres, com demanava el sindicat, perquè al·legaven hi havia falta de seguretat i possibilitat de rebrots. Pel que fa a la reobertura d'escoles a la ciutat de Barcelona en les últimes hores, la Federació d'Associacions de Mares i Pares Alumnes ha constatat que en molts casos les direccions dels centres han comunicat a les famílies les limitacions per acollir els infants davant de la manca de recursos. En volem parlar de tot plegat, aquesta situació anòmala a totes llums amb Pilar Gargallo. Ella és presidenta de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya. Senyora Gargallo, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
A veure, qui té la raó? El departament que insisteix en que s'han d'obrir els centres o les escoles que diuen que és massa arriscat?
No és donar la raó, no. És establir l'escola com un servei públic essencial. És això, i per tant, evidentment, nosaltres apostem per l'obertura amb garanties, amb acords amb la comunitat educativa, però s'han d'obrir.
En tot cas, tot plegat, s'ha tingut gaire en compte què necessiten els nens, si realment els hi fa bé tornar per uns dies a escola o era millor ja encarar-ho directament cap al setembre i obrir el nou curs?
Evidentment, com a docents hem estat rebent informacions a vegades fins i tot contradictòries perquè és un moment complicat, però és cert que hem de no vulnerar els drets de la infància. I un dels drets i un dret fonamental és el dret a l'educació, no? És cert que si podíem i hi havia el màxim de garanties sanitàries, havíem de poder-ho fer. Però hem de poder-ho fer estant convençuts i estant amb corresponsabilitat amb les famílies, amb l'entorn, amb el centre educatiu. De segons quines maneres, potser no era la manera d'obrir, no? Perquè el que sí que s'ha de fer és un acompanyament emocional, un acompanyament, una cura, no fer classes tal qual, que és el que ha ocorregut a algun dels llocs, no? No a tots.
Aquesta desescalada, per tant, ha estat encertada, esperar a la fase 2, obrir amb aquestes ràtios baixes. S'està fent bé aquest procés de final de curs?
S'està fent força bé, sí, malgrat les reticències que teníem com a col·lectiu per la por no l'hem de negar, ja existit, hi ha una incertesa, em consta que s'està fent i s'està fent molt bé. És veritat també que han vingut molts pocs infants i és veritat que no ens han garantit coses fins a l'últim moment, no? I no hem sabut com fer-ho. Quan ja ens hem trobat, la majoria de docents professionals s'hi han posat, molt bé.
El cas és que hi haurà milers de nens i nenes que al final acabaran estant 6 mesos allunyats físicament de les aules. Quins riscos té això? Què us espereu als docents a partir del mes de setembre?
Bé, és només una qüestió física, eh? Perquè és més que res de socialització. Perquè al cap i a la fi, els mesos hem estat acompanyant els infants, els adolescents, una i una altra vegada des del primer moment. Ens hem hagut de reinventar, hem buscat la manera de ser-hi i moltes vegades hem estat molt més a prop de les famílies que altres vegades a l'escola venim tots alhora, no? Hem donat el màxim de nosaltres. És veritat que al setembre haurem de reorganitzar-nos, haurà d'haver uns plans d'obertura en els quals garantim també aquesta socialització amb garanties, amb protocols, això sí que ho hem de demanar, creiem que no hem de judicialitzar l'educació, però sí que hem de reclamar protocols clars amb sanitat per saber què fer en cas de rebrot o en cas de que algú tingui febre, perquè els infants i els adolescents, o fins i tot els propis mestres, per una cosa o una altra pots tenir febre i que no ens agafi la histèria col·lectiva. Partint de que els nens no són uns apestats, com s'ha dit, en segons quins sindicats, segons quines plataformes, i que s'han de tenir presents per poder pensar i posar-los en el centre d'aquest moment de la tornada. La diagnosi de com estan, acompanyar-los, saber emocionalment com hem de fer les coses i saber com estan, és imprescindible al tornar.
M'agafo dues qüestions que ha comentat. No es pot judicialitzar el retorn a l'escola, per tant, ha estat un error el requeriment que ha presentat el sindicat USTEC i que tot just ara està a mans del TCJ perquè diuen que hi ha massa risc reobrint les escoles tan d'hora?
És cert que ningú tenim la raó absoluta, eh? I també és cert que en un moment tan complex com el d'ara, que no havíem viscut mai, mai sabrem on està el límit d'on ho hem fet millor i on ho hem fet pitjor. És cert que hi ha mecanismes per reclamar-ho i és cert que ells, els sindicats, han de fer aquesta feina de garantir el millor de condicions laborals del professorat. Però no per això ha d'anar en detriment de l'educació de país, de l'educació dels infants i dels adolescents.
I m'agafo encara una altra frase que vostè ha dit. Els nens no són uns apestats, però sí que és cert que són els que més han patit o amb més duresa bona part del confinament d'aquests mesos. Això s'ha calibrat malament en el seu moment i no s'ha resolt bé?
Jo crec que ha sigut una sobreprotecció, eh? Més que un mal calibratge. És cert que s'ha mirat des d'una visió adulta i, per tant, s'ha volgut protegir tant que al final no hem pensat com poder-los fer sortir, com poder-los fer comunicar-se amb els altres infants per aquesta sobreprotecció i perquè sabem que en altres malalties també són mitjà de contagi. Val? Partint d'això, de varicel·les, de històries diferents que sí que sabem, o mononucleosis que sabem que a l'escola ens passa, doncs s'ha volgut, sense tenir dades, perquè és cert que era una malaltia de la qual no teníem dades, doncs protegir i sobreprotegir perquè no passi res, no? Tant adults com a infants. I és cert que ara mateix són els més protegits, són els que menys han de tenir contagi. Els docents, els adults, són els que més ens hem relacionat, socialitzat, sortit, que no passa als infants, no? Per tant, el risc és menor. I és cert també que és sanitat qui ens ha de dir en quin punt es troba tot plegat i en quin punt tenim certa seguretat uns i uns altres. Els hem de seguir protegint, és cert, però garantint-los també emocionalment, socialment, educativament, coses, no? I en aquest cas l'educació pública com a servei públic essencial.
Com dèiem, venim de 3 mesos sense trepitjar les aules. Sí que és cert, vostè deia, home, hi ha hagut un vincle amb les escoles, sí, però no de la mateixa intensitat com estar físicament al centre, compartint temps, compartint activitats. Per tant, venim d'aquest període de 3 mesos i, com li deia, segurament molts amb 3 mesos per davant, que ja seran estrictament el de les vacances. Tot plegat, hi ha una càrrega important per a les famílies. Com es treballa això a nivell emocional, a nivell organitzatiu? Quins consells poden donar, podeu donar als pedagogs, a les famílies que es troben segurament moltes d'elles desbordades per la feina i per la família?
És portar-ho amb el màxim de naturalitat possible. Ja sabem que és complex, és difícil haver de seguir. És cert que no vam avançar matèria o no havíem d'haver avançat molta matèria, perquè el que havíem de fer és estar al costat, és potenciar que es fessin coses a l'aula, i també s'està fent ara la trobada amb tots aquells que no s'ha pogut contactar al llarg d'aquests mesos que comentaves, no? Per tant, el vincle està havent-hi, s'està trucant molt també a les famílies per saber com estan, per alleugerir també el nivell d'estrès que causa aquesta situació, perquè teletreballes i tens els infants aquí, no? I dient-los, doncs, ja el teu fill està avançant, estigues tranquil. Vull dir que l'acompanyament que estan fent els docents en general és bastant positiu en aquest sentit. Després, quan tornem, evidentment, com a professionals haurem de fer una diagnosi, haurem de veure en quin punt estan i haurem d'acompanyar-los personalitzant itineraris d'aprenentatge i acompanyar-los amb el que sigui necessari, no? Primer, amb la cura, amb el tema emocional, i després ja vindran els aprenentatges, perquè normalment quan tot això està resolt venen sols, no?
I mirem ja cap al setembre, senyora Gargallo, si li sembla, perquè els pedagogs, els mestres, com veieu la preparació del proper curs amb grups doblats, amb mancança de mestres, que no n'hi haurà suficients? Com ho esteu vivint ara, ja que som al mes de juny i a 3 mesos vista d'aquest inici de curs? Estrany, sens dubte.
Doncs aquí el municipi i el territori tindran un paper fonamental. Per una banda, amb els protocols que deia, que havien d'estar vinculats als CAPs, amb exercicis de referència, perquè no ens agafi la histèria col·lectiva, també. I per altra banda, doncs, generar una xarxa territorial amb espais per tal que puguem garantir que les mesures que ens demanen, esperem no molt militars, perquè ara mateix hi ha hagut certa, bueno, cert ordre que a l'escola normalment no acostuma a passar. Ens agrada sentir el soroll dels patis, ens agrada sentir els nens que corren, que disfruten i que s'ho passen bé, no? Vull dir, malgrat l'ordre que ens demanen tenir, poder aconseguir una escola acollidora, una escola companyia, però ho haurem de fer amb una xarxa territorial ferma. Els municipis tenen un paper molt fonamental per cedir espais, farem l'escola a la ciutat, vull dir que jo crec que és un pas endavant, fins i tot, i fins i tot baixarem de ràtios, vull dir que hem de poder-ho fer bé.
Unes ràtios de luxe amb una situació del tot atípica, que és la que viurem el mes de setembre. Ja veurem com s'encara tot plegat i com s'acaba definint, perquè de fet és ara la feina que s'està fent des de despatxos, des de centres, des d'ajuntaments i des de tota la comunitat educativa. Pilar Gargallo, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, que vagi molt bé i molt bon dia.
A vosaltres, bon dia.
I s'han sumat 8 noves defuncions al global de persones mortes des de l'inici de la pandèmia a Catalunya. Només una d'aquestes defuncions correspondria a les 24 hores prèvies a la publicació de l'informe, segons el Departament de Salut, mentre que la resta s'haurien produït en jornades prèvies. El nombre de nous contagis detectats s'eleva fins als 117 positius, menys que en els darrers dies. Els pacients que continuen ingressats en estat greu als hospitals catalans són 120. A Espanya no s'ha notificat cap nova mort amb data de defunció de les últimes 24 hores, mentre que les morts notificades la passada setmana han estat en total 56. El nombre de nous contagis recents no arriba a la cinquantena i els pacients ingressats a l'UCI en els darrers 7 dies han estat 14. El secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, demana a la Generalitat i al govern espanyol que concretin quines són les opcions i els plans que tenen per salvar els treballadors de Nissan. Aquesta nit, per cert, els comitès d'empresa han convocat les plantilles a concentrar-se a les 9 davant l'edifici de Correus de Barcelona per fer una marxa nocturna fins a la plaça Catalunya. Mentrestant, ahir, el president de la Generalitat, Quim Torra, es va reunir amb 25 empreses proveïdores de Nissan i amb el clúster de la indústria d'automoció a Catalunya per parlar de solucions a la situació creada per la marxa de la companyia nipona.
El president Torra es va comprometre amb els representants de les companyies a fer tot el que estigui a les seves mans per mantenir els llocs de treball de Nissan i la seva activitat, i reclama al govern espanyol un pla d'automoció amb mesures contundents. Però des d'UGT demanen més concreció per part de les institucions a l'hora de parlar de les opcions de futur de Nissan. Respecte a possibles alternatives per als treballadors, el secretari general Josep Maria Álvarez es mostra escèptic perquè no seria una garantia per mantenir els llocs de treball.
Los ciudadanos y las ciudadanas de este país esperamos alguna cosa más de las administraciones que su solidaridad. Que más allá de las proclamas que cada uno libremente pueda hacer, que se pongan el mono y que nos empiecen a decir en què consiste esta alternativa que tiene.
Per la seva banda, els representants del clúster de la indústria de l'automoció van demanar a la Generalitat que els ERTO dels proveïdors de Nissan siguin vigents fins al desembre del 2020 i que fins a aquesta mateixa data el govern asseguri el compliment i el pagament dels acords signats entre proveïdors i el fabricant.
Més protestes agafarà el moviment Tsunami Rural, contrari a l'Agència de la Natura, aquest matí a les 11 davant del Parlament. Alcaldes, consells comarcals, pagesos i propietaris forestals de l'Alt Pirineu i l'Aran entregaran al president de la Cambra i als grups parlamentaris el manifest on expressen el seu malestar per com el conseller de Territori, Damià Calvet, ha impulsat aquest organisme que hauria de sotmetre's a votació el proper 17 de juny. En declaracions a la xarxa, Josep Andreu, alcalde de Montblanc, critica que s'hagi actuat d'esquena al territori. Andreu deixa clar que no estan en contra de l'agència, sinó de la seva tramitació actual. Volen consensuar-la abans de tirar-la endavant.
I ens temem, doncs, que ens trobarem amb una còpia de lo que és l'Agència Catalana de l'Aigua instal·lat al nostre territori, que no ens deixarà participar en la gestió de cap activitat que vulguem fer a la zona de muntanya. I, en canvi, en obrir l'aixeta absolutament perquè les grans empreses que avui dominen els mercats de l'energia eòlica i l'energia fotovoltaica ens puguin invadir, puguin decidir allà on se posen.
El fiscal rebaixa de rebel·lió a sedició la seva acusació contra el major Trapero i la cúpula dels Mossos, però només baixa un any de presó. Deixa la porta oberta a passar a desobediència, que no implicaria presó, sinó una multa, en aquest cas, de 60.000 euros. Aquest dilluns s'ha reprès la vista oral del judici al cap dels Mossos durant els fets de l'octubre del 2017. La setmana que ve hi haurà tres sessions més i quedarà vist per sentència. El judici havia quedat interromput fa tres mesos a causa del coronavirus. La informació és de Montcarrer.
El fiscal Miguel Ángel Carballo ha canviat la seva acusació definitiva a sedició. Argumenta que la cúpula dels Mossos d'Esquadra és jutjada pels mateixos fets pels quals el Tribunal Suprem ja va sentenciar per aquest delicte en el judici del procés.
Considera que nos encontramos ante el enjuiciamiento de los mismos hechos que enjuició el Tribunal Supremo y sobre los que dictó sentencia firme. La Fiscalía de la Audiencia Nacional aquilata su calificación a la allí señalada por el Tribunal Supremo. De manera que se modificaría la petición de imputar delito de rebelión y se sustituiría por la imputación de un delito de sedición.
La rebaixa de presó, però, només és d'un any. Ha passat d'11, que eren per rebel·lió, a 10, ara per sedició. Si el tribunal no pot provar la sedició, el fiscal passaria a acusar-los de desobediència, que no comportaria presó, sinó multes de 60.000 euros. El judici continua dilluns.
I la Fiscalia del Tribunal Suprem investigarà si el rei emèrit Joan Carles I va cobrar comissions milionàries per fer d'intermediari en la contractació de les obres de l'AVE a la Meca, a l'Aràbia Saudita. Unes comissions que haurien anat a parar a un compte bancari a Suïssa. La investigació es farà a partir del juny del 2014, quan el monarca va perdre la inviolabilitat. El procés podria acabar amb el rei emèrit assegut al banc dels acusats. La Sagrada Família reobrirà portes a partir del 4 de juliol, després de la crisi del coronavirus. Les primeres visites seran de franc i només per personal de serveis essencials. I els barcelonins en podran gaudir els caps de setmana fins a finals d'any. És una informació de BTV.
Des de mitjans de març que no es mou ni una grua a la Sagrada Família.
i per les portes on entraven milers de turistes, ara no hi entra ningú. El temple, però, ja es prepara per recuperar la normalitat amb visites gratuïtes per als que durant aquests mesos ho han donat tot contra el coronavirus. En la fase anomenada d'homenatge, personal sanitari, de cossos de seguretat i emergències i entitats socials, hi podran entrar gratis els dos primers caps de setmana de juliol. En una segona fase, l'hora a Barcelona, serà el torn per als ciutadans empadronats a la ciutat. Podran entrar gratis les tardes de tots els caps de setmana des del 18 de juliol fins a finals d'any. Les entrades es podran reservar a partir de dimarts de la setmana que ve. Les visites tindran l'aforament limitat i caldrà seguir un circuit de sentit únic. Hi haurà també una tercera fase, la de les visites turístiques de pagament, encara sense data. De fet, per obrir, la Sagrada Família esperarà que el turisme torni a la ciutat i ho faci de manera continuada.
I avui se celebra el Dia Internacional dels Arxius. Per commemorar-lo, l'Arxiu General de la Diputació ha posat en marxa una sèrie d'activitats durant tota la setmana. Una d'elles s'estrena avui mateix. Es tracta de l'exposició virtual Quan anàvem a estudi, que reuneix documentació sobre l'escola des de finals del segle XIX fins al franquisme. En té més detalls el David Navarro.
L'exposició, a la qual es pot accedir a través del web de la Diputació de Barcelona, reuneix 118 documents procedents de 47 arxius municipals. Ofereix una panoràmica de la vida escolar de mestres i alumnes al llarg de 125 anys, amb etapes tan diferents com la Mancomunitat, la Segona República, la Guerra Civil o la dictadura del general Franco. La investigadora de l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, Saïda Palou, ha explicat com va canviar l'escola al tombant del segle XX.
Si ens situem a principis del segle XX, veurem que a Europa es formen i entren noves idees relacionades amb l'escolarització. Són idees que venen del camp científic. La Mancomunitat hi donarà un impuls important en el sentit que s'entendrà l'escola com una eina per educar en els valors de la llengua catalana.
L'exposició virtual s'ofereix a d'altres anteriors que també es poden trobar al web de la Diputació, com Desmuntant la República o Empremtes del primer estiueig.
Falten 8 dies per a que arrenqui la fase final de la Lliga ACB de bàsquet a València i el Joventut l'encara amb il·lusió, però marcat per diversos condicionants. Ens apropen l'última hora dels verdinegres des de Televisió de Badalona.
Els verdinegres estan entrenant a un bon ritme, però està clar que tindran menys recursos i menys qualitat que els seus rivals en un grup duríssim. El calendari serà molt exigent i Carles Duran valora el que els hi ve per davant.
Els 5 partits són superdifícils i, lògicament, doncs el primer serà un d'ells, però alhora molt motivant, no? Volem començar bé.
El tècnic verdinegre fuig del pessimisme i assegura que, tot i ser l'equip més jove amb 24 anys i mig de mitjana, és una bona oportunitat per l'equip per créixer.
Veurem com som capaços de rebre aquest primer impacte i, sobretot, també sense públic. No, és una sensació també molt, molt diferent, però insisteixo, crec que anem amb molta il·lusió i crec que, bueno, serem capaços de competir bé.
D'altra banda, el Prat Joventut, el vinculat de la penya a l'Alep Plata, ja ha renovat les primeres 4 peces. Continuarà amb Marc Blanc, Gerbert Martí, Marc Cessé i Carles Marzo.
Doncs això tot per avui. Tornem demà a partir de les 7 del matí amb més notícies en xarxa. Bon dimarts, que acabin de passar un bon dia.
La xarxa de comunicació local.
Durant el confinament, els nens i nenes han de continuar aprenent en línia des de casa. Per això cal planificar quines tasques escolars requereixen l'ús de pantalles, habilitar, si és possible, un espai tranquil per dur-les a terme, acompanyar els infants en l'aprenentatge i aconsellar-los sobre com cercar la informació i no oblidar-se de fer petits descansos. Durant el confinament, aprofitem les eines digitals i aprenem amb les pantalles. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
L'univers infinit. Albert Morral,
Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Avui parlarem dels asteroides. Els asteroides són roques que vaguen pel sistema solar. N'hi ha de moltes mides diferents. N'hi ha que fan centenars de quilòmetres. Altres fan desenes de quilòmetres. Altres quilòmetres, altres metres, eh? O desenes de metres. En tenim de moltes mides diferents. I no són ni esfèrics. Tenen forma de roca irregular, de qualsevol forma. La majoria d'ells, la major part, es troben entre Mart i Júpiter, una zona que coneixem com el cinturó principal d'asteroides, i giren al voltant del Sol com si fossin petits planetes amb les seves òrbites. N'hi ha tants que els estem classificant, els estem catalogant, i en coneixem més de 200.000. Cada asteroide té el seu número, té el seu nom, i n'hi ha tants que gairebé és l'únic astre que el descobridor li pot posar el nom que vulgui. Si vosaltres descobriu un asteroide, li podreu posar algun nom que no estigui ocupat ja, oi? Però molts astrònoms aficionats en descobreixen i li posen el seu nom. I per què són importants els asteroides? Bé, doncs perquè són les roques, els blocs, que van formar els planetes del sistema solar. Els planetes ara són grossos, però es van formar a base de xocar altres roques, asteroides entre ells, i anar-se acumulant i anar fent roques més grosses. Doncs són els blocs que hi havia al principi del sistema solar. Quan estudiem un asteroide, estem estudiant roques, minerals, la geologia del principi del sistema solar. No hi ha cap roca aquí a la Terra tan antiga com qualsevol asteroide que estudiem. I per això són tan importants. Estem fent, en realitat, arqueologia, oi? Estudiant l'origen del nostre planeta i dels altres planetes i del sistema solar en general.